La set, Joan Bofill, bona tarda.
Molt bona tarda, Anna.
Ara mateix hi ha com a mínim 111 joves extutelats que han rebut una carta de la nova DGAIA informant-los d'un possible deute amb la Generalitat.
Sí, és una carta en què se'ls diu a aquests joves que haurien pogut incomplir els requisits necessaris per rebre les prestacions, les ajudes que tenen dret com a extutelats i que, per tant, haurien acumulat un deute d'entre 6.000 i 40.000 euros en funció del jove que ha rebut aquesta carta, aquestes xifres que van en això, entre els 6.000 o els 40.000 euros de possible deute.
Dues noies d'aquests 111 joves extutelats que es troben en aquesta situació són aquí al balcó. Són la Maria i l'Alejandra. Com esteu?
Hola, bona tarda.
No són els vostres noms reals i us hem distorsionat la veu. Preferiu així? Per què, Alejandra?
Bueno, doncs per mantenir l'anonimat, a causa de que bueno, no vull que la meva família sàpiga que estic aquí.
I Maria, en el teu cas?
Sí, jo perquè crec que fer front com a administració i a vegades dir les coses que no funcionen o tal, no vull que sigui com algo personal de jo contra ningú, sinó com a les meves vivències i que no m'afecti en un futur.
Alejandra, quants diners et podria arribar a demanar la nova DGAIA?
36.000 euros.
Maria, i a tu?
A mi també, 36.000.
Quan us van informar d'aquest possible deute?
Ens van informar dijous passat amb una carta del departament on se'ns explica que se'ns ha obert un expedient a causa de poder incomplir possiblement el pla de treball amb unes sumes de diners d'uns que van des dels 10.000 euros fins als 42.000.
Igual, Maria.
Sí, a mi em va trucar, de fet, ella, em va trucar plorant, dient que, bueno, amb un atac d'ansietat horrible, dient-me que no sabia què fer i tal, i em va dir, mira, a veure si tu també t'ha arribat. I jo vaig pensar que era un error, o sigui, és impossible, no hem fet res dolent, perquè jo la conec i sé que no hagués fet res dolent. I veig que jo també tinc la notificació, i eren 36.000 euros que m'acusaven d'haver estat fora de Catalunya més de 3 mesos, i per no haver complert el pla de treball individual, cosa que és... Les dues coses són mentida.
No havies estat fora.
O sigui, com a molt, sí que és veritat que he estat 20 dies fora, però perquè em van concedir una beca per anar a estudiar a Manchester, un intercanvi, un intensiu d'anglès, i han estat 20 dies. O sigui, em va costar moltíssim que em donguessin la beca per sortir, que no és per anar de viatge i tal, però mai he estat més de 20 dies fora.
Vosaltres éreu conscients que les coses estaven anant bé, que estàveu, que teníeu els requisits per anar cobrant? En cap moment vau sospitar, ostres, m'estan pagant alguna cosa que no toca?
És que aquest és un altre tema, o sigui, jo, per exemple, sí que porto gairebé un any treballant i jo vaig notificant. El primer moment que jo vaig començar a treballar vaig entregar la meva nòmina, els meus contractes i tal, i des d'administració sí que van posar tota la documentació i tal, però em van dir, bueno, tu seguiràs cobrant uns 600 euros aproximadament, però perquè no se't pot aturar la prestació ara. D'aquí un temps, em van dir uns mesos, ja ha passat un any, que jo hauria de retornar aquests 600 euros mensuals que he estat rebent, que no són meus.
I els vas anar guardant.
Els he anat guardant. A dia d'avui encara estic esperant que m'arribi la carta i que m'arribi quan he de pagar exactament i quin dia se m'aturarà aquesta prestació, perquè jo no la vull.
Tu no la vols.
Sí.
En el teu cas, Alejandra?
Bueno, jo també estic en una situació similar. Jo a la meva referent li vaig entregar tota la documentació requerida perquè estic combinant els estudis universitaris amb el treball. I bueno, també vaig enviar tota la documentació i també estic a l'espera de rebre la carta per poder retornar aquests diners de la reducció que ens fan de la prestació per estar treballant i rebent aquesta prestació.
Ara deies, em va trucar l'Alejandra amb un atac d'angoixa, tu reps la mateixa, aquests, no sé com esteu portant, no sé, a part de la calor, evidentment, dormiu aquestes nits, com esteu portant aquesta situació?
O sigui, honestament, jo sí que va ser com un xoc i jo no m'ho acabava de creure, però gràcies a les meves amistats, al meu entorn i tal, doncs he pogut com veure una mica més enllà perquè sí que he estat acompanyada, però sí que estava veient joves al grup que tenim de WhatsApp que estàvem fatal, hem estat tots, bueno, jo sense dormir, o sigui, sí que he estat bé de més o menys, però no he pensat en coses molt més enllà, com he vist persones que sí que deia, hòstia, salut mental, mal, i em preocupa molt, la veritat. Perquè ja sí que hi ha gent que no té acompanyament, que es sent molt sola, que sent que això no ho podrà tirar endavant.
Bueno, jo també, gràcies a l'acompanyament i al suport que tinc de les meves amigues, que també estan en aquesta situació, doncs més o menys vaig sortint cap endavant, però estic en una situació de molta angoixa, em costa molt menjar, em costa dormir, entra la calor també, o sigui, estic en una situació d'angoixa constant, no, o sigui, tinc mals somnis, o sigui, tot.
Jo...
No, jo us anava a preguntar que dona la sensació que també us heu hagut d'informar molt i guiar-vos molt. Vosaltres, no sé si teniu algú que us pugui una mica guiar davant de tot aquest procés, que al final són coses molt, molt administratives. Amb tot això us heu sentit també molt, molt, molt soles amb aquest procés?
Sí, bastant, la veritat, perquè el primer que jo vaig fer, per exemple, va ser parlar amb la referent econòmica de, mira, ens està passant això i tal, i tampoc podien donar moltes solucions perquè és que no estaven ni ells notificats de tot això. I bueno, això.
Recordem, estem parlant d'un mínim de 111 joves extutelats que han rebut una carta de la Nova de Gaia informar-los d'aquest possible deute amb la Generalitat. Algun d'aquests joves s'han organitzat. Ahir dilluns els van veure presentar una queixa conjunta a la Direcció General de la Prevenció i Protecció de la Infància, la Nova de Gaia, demanant que se suspengui aquesta reclamació.
La conselleria ja ha reaccionat, ha anunciat que el que vol és reunir-se amb tots aquests joves per escoltar-los, aclarir qualsevol dubte d'aquest procés de revisió d'aquest deute que se'ls reclama. És una reunió que espereu que sigui demà a les 8 del matí. De moment, des de la conselleria, el que han volgut aclarir és que estan obligats per llei a fer aquestes notificacions, enviar aquestes cartes, que l'únic que han fet és demanar a aquests joves extutelats que demostrin que complien amb els requisits per cobrar les ajudes.
I éreu en aquesta queixa conjunta ahir, Maria Alejandra?
Jo no.
Jo sí que vaig anar.
Sí, era important ser allà o per què vas decidir ser-hi, Alejandra? Perquè allà us trobeu el rostre, us van fer fotografies els periodistes.
Bueno, jo vaig decidir anar perquè vaig ser una de les persones que va ajudar a muntar el grup, que va estar des del primer moment amb les referents i vaig pensar que era important i també per poder fer totes les al·legacions i entregar tota la documentació.
I demà sereu amb la consellera a les 8 del matí?
Sí. Demà hi anem, sí.
Ara el Joan ha explicat què ha volgut aclarir la conselleria. No sé si són explicacions que us tranquil·litzen, no? Ells diuen que han de fer aquestes notificacions i l'únic que han fet és demanar-vos que mostreu que complíeu els requisits per cobrar les ajudes. Això us tranquil·litza?
No. És que, bueno, jo penso que la manera en la que s'ha comunicat no ha estat la correcta. O sigui, nosaltres tenim referents socioeconòmiques i potser se'ls hagués d'haver traspassat aquesta informació primer perquè elles puguin llegir-la, perquè és una carta que no s'entenia.
Era un vocabulari estrany, no?
Era un vocabulari...
més estrany, sí. Molt tècnic.
Molt tècnic, ja que, bueno, hi ha joves que potser la comprensió lectora els hi costa més, és una carta que està en castellà o en català, hi ha joves que potser no parlen bé el català o no l'entenen bé, per tant se'ls dificulta molt, i també pel fet de com està escrita, encara que, bueno, jo per exemple estic a la universitat i no l'entenia, o sigui, la vaig haver de llegir molts cops, amb la Maria també, i no l'entenien, fins i tot referents deien, espera un moment, la torno a llegir, ho miro, per tant, la forma de comunicar, primer penso que hauria d'haver passat a les referents, després les referents comunicar-ho amb nosaltres i començar a tramitar doncs, tota la documentació.
Mireu, digues, perdona,
que,
Maria.
Jo crec que aquí s'ha saltat totalment la presumpció d'innocència, no? O sigui, al principi s'investiga si una persona té algun tipus de que es pugui pensar que ha fet alguna cosa i que s'investigui individualment. No pots llançar, com a mínim, ara mateix som 120 persones al grup. No pots enviar 120 cartes a joves amb aquestes quantitats desorbitades i després que ells es justifiquin de que no han comès un delicte.
Heu dit 120, per tant no són 111 ja, són 120.
Cada vegada són més.
Cada vegada són més. Esteu fent referència als referents, precisament. Expliqueu-nos què és exactament, quina figura representa el referent.
Pues, tu quan fas els 18 anys, entres a lo millor a un pis assistit o a lo millor vas amb algun familiar o a compartir pis i tal, i si al final sí que et donen aquesta prestació, has de tenir un seguiment amb un educador. I aquest educador et vas veient amb ell cada 6 mesos i has de complir amb un pla de treball individual, que és el PTI, que diem nosaltres. I en aquest PTI hi ha uns objectius laborals, de salut, de treball, o sigui, estàs estudiant i tal, complir amb tots els objectius per poder seguir amb aquesta prestació. O sigui, si estàs seguint amb la prestació és que estàs complint el pla de treball.
Imprescindible, no, doncs, aquesta figura per vosaltres? És qui haguéssiu preferit que rebés la carta, no? I poder filtrar-la per fer-la més intel·ligible. Jordi Salvià és el president de FEPA, que és la xarxa d'entitats per a l'emancipació juvenil que acompanya aquests joves en la seva emancipació després de la tutela. Jordi, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Bé, sóc el director.
No el director, d'acord, director de FEPA. Què ha passat? Jo no sé si hi ha algun precedent d'aquesta situació que provoqui l'angoixa que estan passant ara mateix.
Bé, precedents amb altres prestacions hi ha hagut. En tema amb el col·lectiu concret de joves extutelats, no. Aviam, sí que hem de ser conscients, no, de tot el tema de l'informe de la Sindicatura de Comptes que va sortir publicat fa un parell de setmanes, si no recordo malament, no? I aquí jo crec que també és on el departament diu que tenen aquesta obligació per llei d'engegar tot aquest procés. Però bueno, una mica em sumo amb el que estaven comentant les dues noies, no? Que al final el problema no és tant al final la fiscalització dels diners públics, que fins aquí hi estaríem totalment d'acord en veure al final són els nostres impostos i veure exactament com s'estan gestionant. El tema és com s'ha fet aquest procés, no? I aquesta comunicació a les persones joves afectades, que al final ha sigut de la pitjor manera possible. Sense cap mena de previ avís a ningú, de cop i volta arribava una notificació. Bueno, ja elles parlaven de comprensió o no d'aquest tipus de notificació. Jo crec que qualsevol persona no extutelada que rebessin una comunicació d'alguna manera et deia que tenies un termini de 10 dies hàbils per presentar una documentació o, si no, hauries de fer una devolució de 30.000 euros.
És molt bèstia. Sí.
Has d'anar molt ull clínic per entendre que és una notificació comunicativa i que no se t'està realment iniciant un expedient de devolució de diners, per dir-ho d'alguna manera, i més veient aquestes quantitats.
Ara que citaves aquest informe de la Sindicatura de Comptes per recordar que amb el canvi de l'anterior DGAIA a la nova, la Sindicatura de Comptes va detectar 167 milions d'euros en pagaments indeguts entre el 2016 i el 2024, i que és veritat que d'aquests només 4,7 milions corresponien a la DGAIA, però si anàvem a mirar les ajudes en concret d'extutelats, això suposaria només 250.000 euros, que serien un 0,15 del total. Però és d'aquestes cartes que el govern ha començat a donar quan ha avaluat tota les possibles irregularitats que hi havien hagut de l'anterior administració. Ara que aquests joves, l'escoltàvem a l'Alejandra i la Maria, també deien que són ells una mica els que s'han organitzat, han fet un grup de WhatsApp, aniran demà també a la conselleria,
a la reunió.
Davant d'això, com ho veieu vosaltres? Com els esteu ajudant? Quin paper podeu arribar a tenir? Perquè també, ara ens comentaven elles que els seus referents també tampoc no sabien massa, no? A què responia aquestes cartes, com s'havien calculat aquestes quantitats.
Clar, una mica nosaltres també el que hem anat comunicant al departament, que encara també estem esperant poder mantenir una reunió formal, no? I al final també intentar col·laborar, sobretot per intentar fer el procés d'aquestes persones joves el més senzill possible, malgrat com s'ha iniciat tot plegat. Aquí, al final, el problema és que tampoc van avisar a les entitats que d'alguna manera estaven, no, aquests referents que d'alguna manera són els que fan aquest acompanyament a aquestes persones joves. Nosaltres ens assabentem, de fet, directament per persones joves que estaven rebent aquestes notificacions, i a partir d'aquestes persones joves nosaltres fem una comunicació a les entitats i de cop i volta sí que comencem a veure un degoteig. Ai, doncs jo en tinc dos, doncs, ostres, a mi me n'estan arribant tres, però quin és el problema afegit que ara ens estem trobant? Que el departament ha començat, diguéssim, aquest procés de notificacions a tots els expedients o totes aquelles prestacions que es van iniciar, no et sabria dir si és entre el juny i l'agost del 2021 o entre el juliol i el setembre del 2021. Clar, aquests joves, la majoria d'aquests joves, ara mateix ja són joves que no estan dintre de cap recurs de suport a l'emancipació.
Clar, és a dir, joves... perdona que ho aclareixi. Ara, Alejandra, Maria, vosaltres esteu rebent algunes prestacions?
O sigui, jo estic a la universitat, aleshores sí que se m'ha allargat la prestació fins als 23, però com estic treballant se'm fa la reducció i passo de cobrar 778 a cobrar 170 de prestació.
Això ens ho havien explicat, que havien fet el tema. I en el teu cas, Alejandra?
Jo també estic en el mateix cas, estic estudiant, però ara no estic treballant, vaig a la feina, però també estic esperant a pagar aquesta part de la reducció que se'm va fer.
Clar, jo el que veig és que són absolutament conscients del que els toca cobrar i el que no, no? És a dir, que amb tot el soroll que s'ha fet d'aquest tema, podries pensar, doncs, que no són, que no saben molt bé, i no és així. Teniu una consciència absoluta. A més, amb l'ajuda del referent, que això era important explicar-ho també.
No, totalment. Vull dir que jo crec que dintre dels col·lectius que perceben aquest tipus de prestacions, el jovent extutelat precisament és com molt conscient de quins són els barems, i coneixem molts casos, no?, que estan allò guardant. És que tampoc, o sigui, no és un tema menor, no?, el fet de que al final les persones joves comuniquin i que ara estic en una feina, estic tenint uns ingressos laborals, per tant, o m'heu d'aturar la prestació o heu de reajustar-la, no?, als nous barems per poder complir la llei, i que al final d'això sigui, bueno, guarda tu, que ja ens ho tornaràs. Bueno, d'acord, però ja és com una sobreresponsabilitat també per la persona jove. És un sistema una mica complex. De fet, amb el departament, a banda de trobar solucions en aquest moment concret, amb aquestes notificacions, l'altra cosa és mirar de revisar també com funciona tot el sistema de prestacions per tal de fer-ho més senzill, eficaç i no trobar-nos de nou amb aquestes situacions.
De fet, jo crec que aquí els tres esteu reclamant en certa manera, i vosaltres ho heu expressat en un comunicat, Jordi Salvià, director de FEPA, demanant sensibilitat i proporcionalitat, no?
Correcte.
Hi ha la manera de comunicar i en el que passi. Ets optimista, Jordi Salvià?
Bueno, sempre s'ha de ser optimista, però bueno, jo aquí, el tema de la proporcionalitat, jo crec que al final també elles ho estaven explicant perfectament, no? Que al final no és, mira, que tenim aquesta informació que has anat presentant, etcètera, etcètera, i veiem o preveiem que fruit d'això, en aquest determinat període, vas tenir uns ingressos laborals que superaven el d'això i, per tant, estimem que hauries de retornar-nos aquesta quantitat de diners. Això seria una mica lo normal. Uh-huh. I arriba una carta dient, en molts casos, és retorna-m'ho tot. Clar. O justifiquen per què no.
Jo us imagino, a vosaltres dos, Alejandra, Maria, que esteu buscant papers per justificar tot, en l'hipotètic cas, que esperem que no sigui així, vosaltres podríeu tornar cada una 36.000 euros?
No. Jo tampoc, de fet, ahir estava molt neguitosa i estava mirant, fent càlculs, dient, val, quant temps trigaríem poder pagar la deuda? És que és impossible, o sigui, més de 20 anys. Pagant-ho poc a poc, tenint en compte que les despeses que tinc com persona, tenint en compte que he de pagar habitatge, menjar, tot, és que no. No, jo... I si no haig de pagar ara mateix els 36.000, però sí que haig de pagar la matrícula de la universitat, perquè just estava d'exàmens divendres, i demà, de fet, tenia un examen de recuperació, que... pues, a pagar la segona matrícula.
Vosaltres sou extutelades. Penseu que us han... pagat més diners que altres joves penseu que heu tingut sort amb aquestes ajudes que us han sobrepagat o que heu tingut unes prestacions molt o massa elevades? I perdoneu que us faci aquesta pregunta, però se l'estaran fent els oients a casa.
Jo, honestament, sí que penso que tenim aquest dret de cobrar aquesta prestació, perquè hi ha altres joves, només es cobra aquí a Catalunya, i jo ho agraeixo moltíssim, la veritat, perquè gràcies a això he pogut tirar endavant i puc tenir el que tinc a dia d'avui, no? O sigui, hi ha hagut èpoques que m'he pogut permetir no treballar i només estudiar, ara mateix treballo, però... sí que ho agraeixo moltíssim, però crec que també en el moment que se t'otorga un dret tampoc has d'estar com constantment agraint-ho. O sigui, gràcies, però bajo què? O sigui, sota quins termes, no? Moltes vegades. I això.
Queda claríssim. Vols afegir alguna cosa, Alejandra?
No, jo estic totalment d'acord amb el que ha dit la Maria.
Jordi Sàlvia, president de FEPA, Xarxa d'Entitats per l'Emancipació Juvenil, que acompanya aquests joves, com dèiem, en la seva emancipació. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i per fer-vos ressò, sobretot de la veu de les persones joves, que al final són... Bueno, jo crec que és una molt bona notícia que realment s'hagi creat aquest grup de suport mutu i bueno, des d'aquí també estendre'ls la mà a ajudar-los amb tot allò que nosaltres puguem i donar-los tot el suport possible i acompanyar-los també en aquest procés.
Que són 120, com dèiem, gràcies. I sí. Alexandra i Maria, moltes gràcies. Veurem què passa demà. Molta sort a la reunió.
Moltes gràcies.
Gràcies de veritat. Vaig a saludar en Raül Moreno, és secretari general de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat. Senyor Moreno, què tal? Bona tarda. Ha escoltat a l'Alexandra i la Maria, elles han utilitzat uns noms falsos i els hem modulat la veu. Imagino que entén la seguretat d'aquestes joves.
Jo entenc perfectament, i el departament entén perfectament, l'angoixa, la situació en la que es poden trobar, en la que es troben en aquests moments. En tot cas, que quedi clar que no hi ha cap tipus de reprimenda per part de l'administració. Entenc perfectament que vulguin tenir el seu anonimat, és absolutament respectable, però d'això, diguem-ne, no es tracta d'acusar ningú de res. Nosaltres hem fet una acció que és comunicar que aquestes persones que han pogut rebre durant l'any 2021 una sèrie de prestacions, en aquell moment de rebre la prestació, doncs tenien dret a rebre-la i complien les obligacions per poder tenir-la. No? A mi, el que de la conversa, el que també m'agradaria destacar és una mica el per què i per què ara, i això per què succeeix. No? Si haguéssim tingut en els darrers anys un sistema que hagués fet un seguiment de les prestacions de manera més o menys automàtica, probablement no es donarien situacions de possible prescripció com les que s'han donat ara. Per tant, aquells expedients que han estat a punt de prescriure, que estan a punt de prescriure, que són els de l'any 2021, són els que han aflorat. I el fet de fer la comunicació ens permet obrir un període en el qual donar temps a aquests joves que han rebut aquestes prestacions a que puguin donar-los la documentació per tal d'acreditar que en aquell període eren persones que podien rebre aquesta prestació. Això, efectivament, probablement les formes sempre són millorables, el contingut de la carta doncs, és millorable i és evident que ninguna persona que rep una carta d'aquest tipus doncs, té una reacció de tranquil·litat. A tothom ens posaria nerviós rebre una carta d'aquest tipus.
Sí. No?
Però nosaltres el que els hem volgut traslladar és, primer, tota l'ajuda possible per part del Departament de Drets Socials i Inclusió a veure que aquestes persones que, efectivament, molt probablement han fet, diguem, han estat beneficiàries justes d'aquestes prestacions, ens puguin atorgar aquesta informació que en aquells moments no estava a disposició del Departament. Són 10 dies, més un període de 5 dies que es pot demanar, però tindran flexibilitat perquè puguin aportar aquesta documentació. Ens reunirem amb els referents, que són diferents dels referents de l'any 2021, els que van tenir posteriorment. Intentarem fer, diguem-ne, cirurgia per cadascun dels casos que ens hi hem trobat, perquè els primers interessats, diguem-ne, en que aquests joves no tornin a ser vulnerables i no volem anar cap enrere, no volem promoure la seva vulnerabilitat, és justament fer aquest trajo a mira i mirar exactament quina és la condició de cadascun d'ells. Però la llei ens obliga a fer això, ens ho diu. al Tribunal de Comptes. La nova DGAIA, la DGPIA, el que vol és tenir un control estricte de les prestacions que es donen, que les cobrin aquelles persones que tenen dret a cobrar-les, i que, per tant, el sistema canviï, perquè hi ha molts antecedents que no han estat...
Sí, això em sembla molt bé a partir d'ara, però clar, del desgavell del passat no en són responsables aquestes 120 extutelats, extutelades. I sembla que siguin al cap d'atur d'aquell desgavell. Per això s'ha de buscar solució.
Però és que no els hi fem responsables d'aquesta situació.
Elles se'n senten, ho hem escoltat claríssimament.
Molt probablement és normal que es puguin sentir responsables, però aquesta no és la intenció del departament. Nosaltres hem de fer un control estricte de les prestacions que es donen en aquest país. I per tant, dins d'aquest control, el que estem demanant és que si hi ha alguna documentació en aquests expedients que nosaltres hem creuat amb bases de dades del padró, de la Seguretat Social, etcètera, i que ens han indicat que pot haver-hi algun element al qual no ha pogut ser demostrat que aquestes persones podien ser beneficiàries, obrir un període perquè ens aportin aquesta documentació. Mm. Molt probablement aquests imports dels que s'estan dient seran molt més baixos i fins i tot inexistents en la immensa majoria dels casos. Però per poder demostrar que això és així davant qui ens està reclamant que siguem més curosos en les prestacions socials, efectivament hem d'obrir un període en el qual aquesta documentació es pugui presentar. Hem obrit els telèfons, tenim els serveis territorials que els poden informar, demà la consellera reunirà amb els joves, tenim reunions programades amb FEPA, és a dir, tenim tot preparat per poder fer aquest anàlisi acurat de cadascun dels casos.
En alguns casos s'arriben a xifrar fins a 40.000 euros de deute. És viable, és realista que en alguns d'aquests joves se'ls pugui arribar a reclamar aquestes quantitats?
És viable des del punt de vista que el que se'ls reclama és la totalitat de les prestacions rebudes. En el moment que es puguin demostrar que, doncs, efectivament, el que a nosaltres ens surt en aquest creuament, doncs, que probablement tenim un padró que no coincideix exactament amb el que ells tenen, però amb un certificat d'empadronament, això baixarà si han tingut...
Clar, però imagini's l'ensurt de rebre 40.000 i és perquè s'ha fet a l'engròs, per entendre'ns. Potser s'hagués hagut de demanar la documentació abans i a partir d'allà, ja sé que vostès estan obligats a fer-ho d'aquesta manera, però l'ensurt que s'emporta la persona perquè no estan els documents ben, no sé, notificats, aquella persona ja ha rebut que deu 40.000 euros. Si això no és així, aquest ensurt no te'l treus en anys.
Efectivament. És a dir, això és així i molt probablement si haguéssim tingut un sistema de control de prestacions més acurat, no caldria arribar a dir-ne aquests punts. No? Ara, davant de la prescripció d'un expedient que pot generar responsabilitats comptables també des del punt de vista funcionarial i des de les recomanacions que ens fa la Sindicatura de Comptes, han sortit aquestes comunicacions i que ara nosaltres tenim un espai de temps que, a més amb els seus referents, intentarem mica en mica anar veient quin és l'impacte total que té aquesta mesura i anar reduint, efectivament, en aquells casos que es pugui fer, doncs, l'impacte que té per a ells i elles. No? Jo el que els demanaria és, efectivament, que es posin en contacte amb els seus referents, nosaltres també estarem en contacte amb els seus referents, que portin la documentació que puguin tenir, d'altres probablement la puguem tenir o es pugui tenir en els expedients anteriors. Hem de dir que es va canviar de referents des de l'any 2021 a l'any 2022 i, per tant, estem intentant endreçar allò que no s'ha endreçat durant molts anys.
Clar, l'administració, l'espifia, en aquest sentit, això és el que sap greu, que el que dèiem abans, el desgavell, que qui paga ara, diríem, són ells. Jo espero que tot això demà, amb la reunió, si més no, tranquil·litzarà alguns d'aquests joves.
Jo estic convençut que sí, és la nostra intenció i jo crec que intentarem fer-ho fàcil en els procediments administratius que sempre són complicats, no? Hem tingut ja alguna experiència amb altres prestacions pel que fa a la renda garantia de ciutadania fa pocs mesos, també en aquesta voluntat d'endreçar les prestacions socials de Catalunya, i evidentment això pot generar molèsties, mals de caps i ensurts que són plenament comprensibles i que podem empatitzar, no? Aquí hem de combinar la necessària, diguem-ne, compliment de la legislació pel que fa a la prestació amb col·lectius que sabem que són col·lectius vulnerables, que probablement continuen sent col·lectius vulnerables i que no han de pagar, diguem-ne, el mal funcionament de l'administració en anys anteriors.
I una pregunta molt ràpida. Poden arribar més cartes a altres menors extutelats que no estem parlant de l'any 2021, sinó d'altres anys? Encara s'està fent aquesta revisió i es poden rebre més cartes d'aquest tipus?
Pel que fa a l'any 2021, són els expedients que estan a punt de prescriure i, per tant, d'aquí la urgència d'enviar això. Tenim temps per revisar la resta de prestacions i fer-ho amb més calma, però justament aquestes que s'han enviat són les que estaven a punt de prescriure i que, per tant, podien tenir conseqüències també des del punt de vista administratiu per als funcionaris.
Serà demà vostè també a la reunió amb la consellera?
En aquesta primera no, seré després també en altres reunions amb els equips de valoradors i veure una mica com fem, com construïm, diguem-ne, hem posat un equip de gent especialitzada per poder fer el seguiment, les trobades amb els orientadors, etcètera, seré en aquesta segona part.
Doncs Raül Moreno, secretari general de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, li agraeixo moltíssim que hagi pogut explicar-nos tot això al balcó avui que ens concentràvem en aquest tema. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Bona tarda.